Són les 7.
TV3 Ràdio. Informatiu matí. Amb Maria Antònia Suau.
Bon dia. El Tribunal Suprem jutja a partir d'avui el cas Mascaretes que va esclatar a les Balears i Caseu. El banc dels acusats, l'exministre de Transports, José Luis Ábalos, el seu assessor, Coldo García, i l'empresari, Víctor de Aldama, per presumptes comissions il·legals en contractes dels tapaboques durant la pandèmia. Per ells, la Fiscalia demana 24 de 9 i 7 anys de presó, respectivament. El judici s'allargarà fins dia 30 d'abril. Intervendran 80 testimonis, entre els que destaca el de la presidenta del Congrés, Francina Armengol. La també expresidenta del govern haurà d'aclarir els contractes de mascaretes amb les empreses d'Aldama durant la Covid. Ho farà, però, per escrit, ja que és la tercera autoritat de l'Estat. El judici comença a les 10 del matí, la mateixa hora en què es reprendrà també el del cas Kitchen, que analitza una presumpta operació per treure documents comprometedors que tenia l'extresorer popular Luis Bárcenas. Tot d'una, en parlam d'aquests dos casos en aquest dimarts, dia 7 d'abril. Diuen que també tindrà lloc aquí a les Balears la vista per abordar la situació processal de la dona condemnada a presó permanent revisable per llançar el seu nadó en un contenidor Porto Cristo, Manacor.
Dimecres la varen detenir després d'11 dies en crida i cerca. L'havien jutjat el mes passat a l'Audiència Provincial. Un jurat popular la va declarar culpable dia 22, però la dona no es va presentar davant el tribunal.
I en aquest informatiu matí d'avui també volem destacar una xifra: el 75% de l'electricitat que es produeix a les Balears es genera a partir de gas.
Per tant, en continua depenent en gran part d'un combustible de fora d'Europa i que ara es paga molt més car a causa de la guerra a l'Orient Mitjà. La transició cap a les energies renovables és més lenta a les Balears que a la península. Joan Moyà, professor d'Enginyeria Industrial de la UIB.
Aquestes energies renovables podran venir a través del cable, del que hi ha i del que s'està executant, però sí que haurà de créixer bastant més. És a dir, ara penseu que a dia d'avui crec que només tenim un 15% de producció de fotovoltaica a nivell de Balears i això hauria de ser molt més elevat.
I tot això quan creix la incertesa al voltant d'aquest conflicte a l'Orient Mitjà per mort de les noves declaracions que ha fet Donald Trump. L'entire country can be taken
out in one night. El president dels Estats Units ha amenaçat novament l'Iran. Ha assegurat que poden destruir el país en una nit. Paraules de Trump en una compareixença ahir en què també va deixar clar que manté l'ultimàtum al país persa.
I aquí a les Balears la notícia econòmica també és la baixada de l'atur d'un 8% al mes de març comparat amb el mateix mes de l'any passat.
Hi ha 26.500 persones sense feina a les illes, segons les dades publicades pel Ministeri de Treball i Economia Social. Dades que el sindicat Comissions Obreres i la patronal CAEP veuen positives. Això sí, es mostren preocupats per com la pujada de preus afectarà treballadors i empresaris.
I més del 50% de les masses d'aigua de les Balears estan en mal estat, segons el nou pla hidrològic que redacta Recursos Hídrics.
Això vol dir que tenen més nitrats, clorurs o alguns contaminants dels permesos. El director general de Recursos Hídrics, Joan Calafat, diu que el que més preocupa són les extraccions.
Necessitem tenir recursos no convencionals per deixar de pressionar els nostres aqüífers. Per altra banda, hem d'aconseguir que tots aquests abocaments que se fan en les nostres lleres i en els nostres aqüífers pues sigui d'una millor qualitat.
I dels esports, el capità del Mallorca, Antonio Raillo, serà operat avui a Barcelona. Gavi Fortes, bon dia.
Bon dia. El defensa central mallorquinista passarà avui pel quiròfano a Barcelona per ser operat del turmell esquerre. Quant a la recuperació, el club ha fet un petit comunicat per dir que la seva disponibilitat dependrà de l'evolució del jugador.
I avui continuen els pancaritats a Mallorca. És el torn de Crestatge, Sa Pobla i de Campanat, on avui es pujarà al Pia davant l'església de Sant Miquel. El temps acompanyarà en aquestes festes amb temperatures màximes elevades. Marc Aldentai, bon dia.
Bon dia, així és. El temps acompanyarà un dia més avui. En general, tornarem a tenir el cel estirat. Sí que és veritat que hi pot haver núvols prims, hi pot haver cirrus, però que en general deixarem passar el sol en tot moment. Per altra banda, també El termòmetre continuarà suau, bastant elevat, sobretot a punts de l'interior, en fora de l'influència marítima, amb aquestes màximes de 23, 24, fins i tot avui podem arribar als 25 graus, sobretot en el cas de Mallorca, fins i tot a l'oest de l'illa d'Eivissa, amb vent que bufarà de component est, ho farà de manera feble. Per tant, a la mà, en general, parlarem un dia més de marejol, de tranquil·litat, en radals de maró, cap en el sud est de Mallorca, cap en el llevant de les Pitiuses. Ara mateix temperatures de 10 graus a Mahó, 11 graus a Ciutadella, 7 graus a Manacor, 8 a Inca, 13 graus a Palma, 11 a Sant Antoni i a Vila o 14 a Sant Francesc.
I també són temperatures d'ara quan són les 7 i 5 minuts. En Rafa Andrés, el control tècnic, i en Cristina Abaussà, Toni Sastre i Caterina van començar.
Informatiu Matí, IB3 Ràdio.
I avui comença el Tribunal Suprem el judici pel cas Mascaretes que va esclatar a les Illes Balears i Caseu. Al banc dels acusats, l'exministre de Transports i exdirigent socialista José Luis Ábalos, el seu assessor Coldo García i l'empresari Víctor de Aldama per presumptes comissions il·legals en contractes de mascaretes durant la pandèmia del coronavirus l'any 2020. S'allargarà fins dia 30 d'abril i està previst que intervenguin més de 83 testimonis. Entre ells destaca el de la presidenta del Congrés dels Diputats i expresidenta del govern de les Illes, Francina Armengol.
Haurà de respondre pels contractes de tapaboques amb les empreses presentades per De Aldama quan estava al capdavant de l'executiu autonòmic. Ho farà, però, per escrit, ja que és la tercera autoritat de l'Estat. Els acusats seran els darrers a declarar i la Fiscalia Anticorrupció demana 24 anys de presó per a Ábalos, qui és a presó preventiva des de fa 4 mesos, i de 9 anys i mig per García, que també roman al centre penitenciari de Soto del Real a Madrid per risc de fuga. En el cas de De Aldama, rebaixen la petició a 7 anys de presó en tenir en compte que va col·laborar amb la justícia perquè confessar el pagament de comissions. Se'ls acusa a tots tres de suborn, tràfic d'influències, malversació, organització criminal, ús i aprofitament d'informació privilegiada, falsedat documental i també de prevaricació. Recordem que jutgen els contractes públics de mascaretes que es varen signar per ADIF i Ports de l'Estat el març del 2020.
En aquesta primera jornada declararan 11 testimonis.
I entre d'altres passaran pel Tribunal Suprem el fill d'Ábalos i el germà de Coldo García. Sobre aquest darrer, el fiscal pensa que va anar fins a la República Dominicana per recollir doblers de comissions. També declararà Jessica Rodríguez, exparella d'Ábalos, que va ser contractada a dues empreses públiques i que va viure un pis de lloguer que suposadament sufragava un soci de De Aldama. I també declararà el conductor de Carmen Pano.
Un judici que, com veiem, esquitxa de pla el Partit Socialista. L'ex vicepresidenta primera del govern espanyol, María Jesús Montero, se n'ha volgut desmarcar en una entrevista a Ràdio Nacional, ha justificat els missatges que va enviar a Ábalos.
Ningún otro, que son mensajes cariñosos de un momento en el que para nada se conocía la situación de esta persona. Pero yo me imagino que cada uno de los ciudadanos, si tuviéramos que mirar sus WhatsApp, pues encontrarían mensajes que sacados de contexto, pues alguien puede querer interpretarlo, pero que tienen toda la lógica.
I aquest judici coincideix amb el del cas Kitchen, que avui afronta la segona jornada a l'Audiència Nacional i que analitza una presumpta operació parapolicial per treure documents comprometedors de l'extresorer popular Luis Bárcenas. Afecta la cúpula del Ministeri de l'Interior durant el govern de Mariano Rajoy. En la primera jornada, les defenses dels acusats, entre ells l'exministre Jorge Fernández Díaz, han demanat anul·lar el judici perquè consideren que hi va haver errors en la instrucció i que aquest no és el tribunal competent per jutjar el procediment.
Els fets es remunten a l'any 2013 amb Bárcenas empresonat i amenaçat de fer públics documents que farien caure el govern d'aleshores del PP de Rajoy. És l'advocat de Fernández Díaz, Jesús Mandi.
Les voy a dar un dato que seguro que la sala probablemente conozca ya. Esta causa ha tenido una instrucción de 2 años y 7 meses, poco más de 2 años y 7 meses. Ha estado en secreto total o parcial 2 años y 6 meses. Se dice pronto, 2 años y 6 meses. Por tanto, por las razones que voy a exponer, solicitamos la nulidad de absolutamente todos los autos.
L'excomissari José Luis Villarejo assegura que confia en la justícia i nega que fos contractat pel Partit Popular.
Lo que tengo claro es que si me meten de nuevo en prisión es para esta vez no salí, claro. Estos chicos tienen un peculiar sentido del humor y como han visto que yo no me callo, pues es normal que esta vez le salga bien la jugarreta de darme materiales. Pero no, bueno, ya tengo unos años, tengo más años que un bosque, o sea que imagínense, y he vivido muy bien, muy divertido, me lo he pasado muy bien. Si al final estos chicos deciden darme materiales, por lo menos quedarán mis libros, ¿no?
El PSOE, que exerceix l'acusació popular, demana la imputació de l'exsecretària general del Partit Popular, Maria Dolores de Cospedal.
I enmig d'aquest context judicial que afecta els dos principals partits, el vicesecretari d'Hisenda del Partit Popular, Juan Bravo, insisteix que cal diferenciar la gestió dels dos grups.
Nosotros respetamos a la justicia, planteamos un análisis claro. Feijóo no tiene a nadie de su equipo implicado en causas de corrupción. Y mientras fue presidente de la Junta, ninguno de sus consejeros tuvo que responder por ninguna causa de corrupción. Eso es la auténtica diferencia entre el señor Sánchez y el presidente Feijóo.
D'altra banda, per al ministre Ángel Víctor Torres, el PP hauria d'agafar exemple del Partit Socialista. Són declaracions que va fer ahir als mitjans de comunicació.
Un mensaje también al Partido Popular, ¿no? Y es que deberíamos también tener una misma actuación ante casos semejantes, ¿no? Que pudieran tener relaciones semejantes, ¿no? El Partido Socialista, y hablo del el juicio oral que empieza mañana, apartó inmediatamente a quienes estaban afectados y también pidió la dimisión del siguiente secretario de organización de manera inmediata.
Estaran pendents, per tant, d'aquests dos judicis que se reprenen avui a les 10 del matí. Són ara les 7 i 11. I avui també destacam aquesta xifra, el 75% de l'electricitat que es produeix a les Balears es genera a partir de gas, per tant, es continua depenent en gran part d'un combustible de fora d'Europa i que ara es paga molt més car a causa de la guerra a l'Orient Mitjà. El conflicte posa de nou el focus en la falta de sobirania energètica del vell continent de la península. 6 de cada 10 kWh que es produeixen ja generen de fonts renovables amb les quals es depèn menys de l'exterior. Una transició que a les Balears va més endarrerida.
Tot això en un context en què la demanda elèctrica creix a les Balears. L'any passat va ser el rècord històric amb més de 6,3 milions de megawatts hora. I això, segons explica Joan Moyà, professor d'enginyeria industrial de la UIB, té a veure amb un conjunt de factors.
Cada any tenim més vehicles elèctrics. Del 2024 al 2025 hem passat d'un 4 a quasi un 6% de parc elèctric. També del 2024 al 2025 hem tingut 1,5 milió més de turistes, que clar, això en el final influeix. Demogràficament també hem incrementat en població.
També els sistemes de climatització dels edificis s'electrifiquen, creix el consum i, per tant, també hauria d'augmentar la producció amb energies verdes per arribar a l'objectiu de zero emissions abans del 2050.
Des del punt de vista elèctric ja no som una illa, estan connectats amb la península, per tant un percentatge important d'aquestes energies renovables podrà venir a través del cable, d'esquiar i d'esquí s'està executant, però sí que haurà de créixer bastant més. És a dir, ara penseu que a dia d'avui crec que només tenim un 15% de producció de fotovoltaica a nivell de Balears i això hauria de ser molt més elevat.
La transició energètica té una vessant ecològica, però també estratègica, com destaca l'expert Joan Grande, cofundador de l'empresa Servicios Energéticos Avanzados.
Al principi pareixia que era perquè havien de ser molt verds i molt ecològics. Realment, les energies renovables el que ens donen és una sobirania energètica. Vale? Podem produir els recursos amb els nostres recursos propis, amb el nostre vent, amb el nostre sol i amb la nostra aigua. Vale? No depenent de geopolítica i de tercers. No tenim gas, Europa no té gas.
El ritme de creixement dels grans parcs fotovoltaics s'ha reduït molt per factors com l'oposició de part de la societat. De fet, entre mitjan 2024 i principi de 2025 hi va haver 18 mesos seguits en què no es va connectar a la xarxa cap nova instal·lació més enllà de les d'autoconsum.
S'han caigut moltíssimes de projectes en les declaracions d'impacte ambiental. Llavors, això ha fet una aturada molt forta. De fet, els inversors, ara estem en contacte amb diferents inversors solars en aquest tema, i han perdut interès per invertir a Balears.
Grande recorda que encara hi ha molt de marge de creixement de fotovoltaiques en teulades, per exemple, en naus industrials. A més, aposta per les comunitats energètiques, que són instal·lacions d'autoconsum compartit, de les quals es poden beneficiar les empreses i els particulars que estiguin a 5 quilòmetres a la rodona.
I l'anterior crisi geopolítica, la guerra d'Ucraïna, ja va posar a damunt la taula la necessitat de més sobirania energètica. De fet, des del 2022 s'han més que duplicat les instal·lacions d'autoconsum donades d'alta a les illes. Han passat de 9.600 a 23.800. El director general de Transició Energètica del govern, Diego Viu, diu que un dels factors que hi contribueix és que s'ha agilitzat la concessió de subvencions en convocatòries com l'actual Fotopar 2026.
Tenemos registradas 1.218 solicitudes por valor de 10.100.000 euros y puede llegar a representar casi el doble que alguno de los otros años. Entonces, creo que hay una combinación, ¿no?, entre agilidad administrativa, la facilidad para pedir las ayudas, el reconocimiento de un área fotovoltaico, pues que nos ha empujado, ¿no?, ese crecimiento exponencial en los últimos tres años y en situarnos dentro de máximos a nivel incluso de otras comunidades autónomas.
Mentrestant, continua la incertesa al voltant de la guerra a l'Orient Mitjà. El president dels Estats Units, Donald Trump, amenaça novament Iran. Entire country can be taken out in one night. Podem destruir el país en una nit, i aquesta nit pot ser la de demà, assegura. També ha dit que la contraproposta que ha presentat aquest dilluns l'Iran és significativa, però no suficient. L'Iran, recordem, ha rebutjat l'alto el foc de 45 dies plantejat pels països mediadors, i Teheran havia llançat una proposta de 10 punts per a un acord permanent.
Trump ha insistit que el seu principal objectiu és reobrir l'estret d'Hormuz. Sobre la possibilitat que l'Iran cobri un peatge per passar, ha dit que haurien de ser els Estats Units els que ho fessin. El líder republicà ha recalcat que la guerra continua consistint a impedir que el règim tingui una arma nuclear. Iran have a nuclear weapon. And if you think it's okay for people that are sick... No permetrem que l'Iran tingui armes nuclears. Són gent, diu Trump, pertorbada. L'OTAN també ha rebut els seus ets abruptes. Diu que hauria d'avergonyir-se de si mateixa i ha tornat a insinuar la idea que els Estats Units podrien abandonar l'Aliança Atlàntica. I sobre el terreny, l'Iran ha detingut 17 persones al nord-est del país acusades de passar informació als Estats Units i a Israel.
I pendents de la guerra a l'Orient Mitjà, hi ha també els sindicats i les patronals a les illes.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
Asseguren que, tot i que el mercat laboral funciona bé, si el conflicte s'allarga, els treballadors i els empresaris en patiran les conseqüències. Això després de saber que ha tornat a baixar l'atur a les Balears al març, ho ha fet més d'un 8% comparat amb el mateix mes de l'any passat. Per tant, hi ha 26.500 persones sense feina, segons les dades publicades pel Ministeri de Treball i Economia Social. És el tercer mes consecutiu en què baixa la desocupació a les illes.
Així és, al mes de febrer hi havia 2.300 persones més a les llistes de l'atur que no pas al mes de març, és a dir, que la desocupació baixa i, per tant, ho fa mentre que creix el nombre d'afiliats a la Seguretat Social. Les Balears han guanyat més de 35.000 en els darrers 30 dies i ja superen el mig milió de cotitzants.
Són unes dades positives, però els sindicats adverteixen que, per mort del context sociopolític, la situació dels treballadors pot empitjorar els pròxims mesos. Sílvia Montejano, de Comissions Obreres.
Si tenim en compte que, a més, previsiblement, la situació empitjorarà degut a la inflació per motiu de la guerra que vivim ara mateix, doncs això ens fa ja, des de ja, posar l'accent en la situació que se pot viure enguany, tot i que la temporada turística se preveu bona, la situació dels treballadors i les treballadores pot ser molt difícil.
També la presidenta de la patronal CAEB, Carmen Planas, està preocupada per les conseqüències de la pujada de la inflació per mort de la guerra.
Con estos datos podemos destacar que el mercado laboral sigue acelerando en un mes marcado por la llegada de la Semana Santa y la apertura mayoritaria de la planta hotelera. No obstante, nos preocupa la escalada inflacionista que derivará del conflicto de Oriente Medio. con lo cual el gas y el petróleo ya se han encarecido un 70 y un 60% des de febrero.
I malgrat la incertesa que genera la guerra, dues de les principals zones turístiques de les Balears fan un balanç positiu de la Setmana Santa. És el cas de la platja de Palma i de Calvià, que han començat la temporada a ple rendiment, preveient que els hotels s'omplissin en un 80% i alguns han superat aquestes xifres.
És l'alcalde de l'hotel Son Prime, a Can Pastilla, Diego Martínez, director, explica que les reserves continuen a l'alça.
Sí, muy buena, la verdad. Hemos empezado el sábado, que tuvimos un 78%, 80% de ocupación el primer día, lo cual es un muy buen comienzo, porque dependes de los vuelos, y mañana ya, tres días después, estamos a casi el 100%.
I també Calvià, el segon municipi amb més places turístiques, ja hi ha tres quartes parts dels hotels totalment oberts. L'inici de la temporada ha estat bo i s'han oferit un 77% de les places hoteleres, és el que assegura Mauricio Carballedà, president de l'associació hotelera Palma Nova Magaluf.
Más o menos habremos estado en una media de 75, entre 75 y 80.
I la Setmana Santa enguany, inicis d'abril, ha fet una empenta al mercat laboral i hotels i restauradors cerquen ara personal cada vegada més qualificat. És el cas de Carballedà, però també de Carlos Delgado, al capdavant del Blue Bar.
Hay un problema de encontrar personas con experiencia suficiente. Lo que hacemos en los hoteles es formarlos, ¿no? Por lo menos personas que quieran trabajar, que tengan ganas, que tengan espíritu de servicio.
Nosotros tenemos unos 26 de personal. Hemos tenido que contratar 8 más este año. Muchas entrevistas, pero bueno, al final vas depurando y consiguiendo gente que le interesa trabajar.
Les zones turístiques, per tant, són plan de visitants, però també de treballadors. Maria Jesús, que fa feina de cambrera, és una d'elles.
Tuve de temporada l'any passat i este any he empezado el dia 1.
I com elles, són molts els que comencen una temporada intensa de feina que contrasten amb els clients que confirmen que hi ha hagut molta gent aquesta Pasqua a destinacions com ara, per exemple, a la platja de Palma i també a Calvià.
Hemos venido a Mallorca porque habíamos estado en verano, pero no habíamos estado en esta temporada y la verdad es que es una maravilla el clima y comparado con verano, mucha menos gente. Sí, sí, la verdad que se nota diferencia. Pero bueno, me ha sorprendido que hay bastante turismo, que están los hoteles casi llenos y no por lo que nos han dicho en el hotel.
Bueno, ahora mismo están empezando a aparecer ya la primera oleada de turistas. En el hotel que acabamos de estar, sí, la verdad que se nota. Ya ahí está buena la reserva, empiezan a llegar muchos.
La majoria de turistes consultats pensen que és una de les millors èpoques de l'any per venir.
Però la setmana també ha començat marcada per la vaga parcial dels treballadors de terra de Ground Force, que pertany al grup Globalia, amb aturades parcials als aeroports de Palma i d'Eivissa en franges concretes durant la jornada d'ahir, tot i que no es varen produir incidències. Els sindicats atribueixen la manca d'afectació al fet que, malgrat els serveis mínims, hi havia més personal fent feina. Vicente Rivas Juan és el delegat de Comissions Obreres en aquesta empresa.
Som molts més treballadors des que som normalment. Jo suposo que l'empresa ha previst tot això de la vaga i ha contratat pràcticament el 100% de la plantilla abans, un mes i algo abans de lo normal.
En global, aquesta Setmana Santa tanca amb més de 10.000 vols operats als aeroports de les Balears, gairebé 1.600 manco, que l'hem passat una baixada del 14%.
IB3 dona una mà a la Fundació Down i Més. La Fundació Down i Més té com a objectiu principal millorar la qualitat de vida de les persones amb síndrome de Down i altres discapacitats, promovent la seva autonomia personal i la seva plena inclusió social, educativa i laboral. També treballa per defensar els seus drets, potenciar el seu desenvolupament personal i oferir suport, orientació i recursos a les famílies per afavorir una vida digna i independent. Més informació a www.downimes.org o al telèfon 670-56-88-81. I B3, tots donam una mà a la Fundació Down i Més.
Escoltau l'informatiu matí. I B3 Ràdio.
7 i 23 minuts, ho destacàvem ja els titulars. Més del 50% de les masses d'aigua de les Balears estan en mal estat. És una de les principals conclusions del nou pla hidrològic que redacta recursos hídrics i que mostra una imatge negativa de l'evolució de les reserves a l'arxipèlag. El director general, Joan Calafat, recorda que tant les administracions com els particulars tenen un gran deure. El que més preocupa, diu, són les extraccions.
El que és cert és que necessitem tenir recursos no convencionals per deixar de pressionar els nostres aquífers. I per altra banda, hem d'aconseguir que tots aquests abocaments que se fan en les nostres lleres i en els nostres aqüífers pues sigui d'una millor qualitat. I a partir d'aquí començarem a veure que els nostres aqüífers milloren tant en qualitat com en quantitat.
Una altra dada a destacar és que 41 de les 88 masses d'aigua estan en mal estat químic. Això vol dir que superen els paràmetres de clorurs, nitrats o alguns contaminants. I un d'aquests aqüífers és el que està a sota l'Albufera d'Alcúdia, a Mallorca. En els darrers 30 anys, la fisonomia d'aquest parc natural ha canviat en part per la corrupció mediambiental de la zona. A tall d'exemple, dir-vos que en 3 dècades ha passat d'haver-hi 3.500 fotges a menys de 500.
I així, de fet, ho confirma el director del parc de Salbufera, Matías Rabàs, explica que la contaminació contribueix a que les espècies desapareixin.
Se produeix una eutrofització, és a dir, un excés de matèria orgànica, i això fa que moltes, per exemple, les plantes que creixen a dins aigua, en macròfits submergits, amb aquesta eutrofització ja no poden créixer. Aquests macròfits són a la vegada l'aliment de fotges, d'àneres, de moltes aus, són el refugi de levins de peixos o també refugi d'invertebrats aquàtics. Per tant, simplement eliminant aquests macròfits aquàtics com a conseqüència de l'eutrofització, tota la xarxa tròfica d'esparc se veu afectada.
I en aquest canvi de fisonomia també influeix la salinització de l'aigua, la qual ha contribuït a un canvi de la flora, també de la fauna. Així, les espècies típiques d'aigua salada han relegat a un segon pla les de l'aigua dolça. A tall d'exemple, fa 25-30 anys aproximadament hi havia 120 parelles de gros roig en època de cria i ara tan sols arriben a 10. En aquest cas han estat substituïts pel flamencs, que també han ocupat el colombàs, que és allà on es criaven precisament aquests ocells. Cal tenir en compte que en aquest moment hi ha 400 hectàrees de salobrar i centenars més que s'estan salinitzant, i això, segons Rabassa, se deu a múltiples causes.
El model socioeconòmic que impera a Mallorca demanda molta d'aigua. Tota la zona costanera està dedicada en un percentatge molt alt a usos turístics, hotels, segones residències, piscines. Per tant, la demanda urbana d'aigua ha augmentat molt. I clar, si es treus aigua dolça de l'aqüífer, aigua dolça que abans alimentava l'Albufera, i aquesta aigua ja no arriba a l'Albufera, el que fa és entra l'aigua de la mà.
I avui tindrà lloc la vista per abordar la situació processal de la dona condemnada a presó permanent revisable per llançar el seu nadó en un contenidor a Porto Cristo. Dimecres la varen detenir després d'11 dies en crida i cerca.
La jutgessa de Manacor va acordar dijous presó provisional comunicada i sense fiança per ella a l'espera de la vista d'avui. A la dona l'havien jutjat el mes passat a l'Audiència Provincial, tot i que un jurat popular la va declarar culpable el dia 22. La condemnada no es va presentar davant el tribunal, un fet que des d'aleshores va provocar l'emissió d'un ordre de crida i de cerca. Els fets pels quals la condemnaren es remunten al 3 de novembre de 2023, quan la dona, embarassada de 6 mesos, va donar llum dins al cotxe. Segons la sentència, després del part i tot i trobar-se a prop d'un centre hospitalari, va donar l'infant a l'oncle de la nounada perquè la tirés a un contenidor.
I avui ha convocat una concentració de suport per les 11 del matí al Mercat de Pere Grau a Palma per mostrar el seu suport a un venedor de fruites i verdures que ha denunciat haver estat víctima d'una agressió homòfoba per part d'altres comerciants. L'home l'ha denunciat aquesta agressió davant la Policia Nacional i ara s'investiga com a possible delicte d'odi.
Els fets varen ocórrer dijous passat quan l'haurien colpejat mentre l'insultaven per la seva orientació sexual. Tot i les lesions, el jove ha tornat a fer feina encara que afectat físicament i sobretot psicològicament. El cas ha generat indignació entre usuaris i treballadors del mercat que reclamen mesures contra els presumptes agressors. La víctima ha declinat fer declaracions, si bé ha reconegut la denúncia interposada.
I la Policia Nacional ha desarticulat una organització criminal dedicada a l'empadronament il·legal de persones estrangeres i a 8 detinguts. Segons ha informat el cos en un comunicat, als presumptes autors, 5 homes i 3 dones creaven contractes de lloguer i de compravenda d'habitatges falsos, suplantant la identitat dels propietaris reals dels immobles.
I després cobraven entre 250-300 euros per cada alta que es podia fer al padró amb aquest domicilis. La trama duia d'haver-se 3 anys d'activitat a Palma. S'han identificat a 70 persones que s'haurien inscrit irregularment als habitatges amb l'objectiu d'aconseguir així accés a la targeta sanitària o altres prestacions per a persones residents, com per exemple les subvencions al transport.
I fem ara un cop d'ull a la premsa editada a les Balears. A les portades avui destaca el judici pel cas Mascaretes i les darreres dades de l'atur.
De fet, així, començant per Diario de Mallorca, l'atur baixa, diu, un 8,1% respecte del març de 2025. Fotografies, en aquest cas, de portada pel Pancaritata de Muro i Severena de Manacor. Última hora, com vos hem avançat, el Suprem jutja a partir d'avui el cas Mascaretes, que va esclatar aquí a les Balears, i la fotografia també clampa els camins públics per la reivindicació del camí de Sarroca en aquest cas de Manacor. Pel que fa als digitals, Mallorca Diario fa el titular de portada amb les declaracions de la directora general d'Economia del Govern, Catalina Barceló, diu, en aquesta crisi el turisme pot ser una barça. De fet, es manté la demanda i l'Ara Balears diu, més calor, mateix turisme, el canvi climàtic diu, no espanta els visitants. Diario d'Eivissa diu que les discoteques ja no tenen gairebé tot venut per els openings, mentre que Periódico d'Eivissa i Formentera, prop de 6.000 pitiusos s'estalvien més de 117 milions per la reforma fiscal del govern. I el Menorca, un informe revela el deteriorament dels recintes de captació d'aigua.
I són ara les 7:30, repassam els principals titulars del Tribunal Suprem jutja a partir d'avui el cas Mascaretes, que va esclatar a les Balears i que seu al banc dels acusats l'exministre de Transports José Luis Ábalos, el seu assessor Coldo García i l'empresari Víctor de Aldama per presumptes comissions il·legals en contractes de mascaretes durant la pandèmia l'any 2020.
Per a ells, la Fiscalia demana 24 de 9 i 7 anys de presó respectivament. El judici s'allargarà fins dia 30 d'abril i intervendran 80 testimonis, entre els quals destaca el de la presidenta del Congrés, Francina Armengol. La també expresidenta del govern haurà d'aclarir els contractes de mascaretes amb les empreses de Aldama durant la Covid. Ho farà, però, per escrit, ja que és la tercera autoritat de l'Estat.
Aquest judici comença a les 10 del matí, la mateixa hora en què es reprendrà també el del cas Kitchen,
que analitza una presumpta operació per treure documents comprometedors de l'extresorer popular Luis Bárcenas. Les defenses dels acusats, entre ells de l'exministre Jorge Fernández Díaz, demanen anul·lar el judici perquè consideren que hi va haver errors en la instrucció.
I encara dels tribunals a les Balears tindrà lloc avui la vista per abordar la situació processal de la dona condemnada a presó permanent revisable per llançar el seu nadó en un contenidor Porto Cristo Manacor.
Dimecres la varen detenir després d'11 dies en crida i cerca. L'havien jutjada el mes passat a l'Audiència Provincial. Un jurat popular la va declarar culpable dia 22, però la dona no es va presentar davant el tribunal.
I a l'informatiu matí d'avui també vos han destacat una xifra: el 75% de l'electricitat que es produeix a les Balears es genera a partir de gas.
Per tant, es continua depenent en gran part d'un combustible de fora d'Europa i que ara es paga molt més que a causa de la guerra a l'Orient Mitjà. La transició cap a les energies renovables és més lenta a les Balears que no a la península. Joan Moya, professor d'Enginyeria Industrial de la UIB.
Aquestes energies renovables podran venir a través del cable, del que hi ha i del que s'està executant, però sí que haurà de créixer bastant més. És a dir, ara penseu que a dia d'avui crec que només tenim un 15% de producció de fotovoltaica a nivell de Balears i això hauria de ser molt més elevat.
I tot això quan creix la incertesa al voltant del conflicte a l'Orient Mitjà per mort de les noves declaracions que ha fet Donald Trump. Entire country can be taken out
in one night. El president dels Estats Units ha amenaçat novament l'Iran, ha assegurat que poden destruir el país en una nit, paraules que ha fet en una compareixença ahir, en què també va deixar clar que manté l'ultimàtum al país persa.
I els astronautes de l'Artemis 2 es converteixen en els humans que han arribat més lluny de la Terra. La missió de la NASA fa història i aquesta matinada ha arribat a la cara oculta de la Lluna.
La nau Orion ha superat els 400.000 quilòmetres de distància de la Terra i ha assolit l'òrbita lunar.
feature in a really neat place on the moon. And it is on the near side.
Aquest és el moment en què han arribat en aquest punt i els astronautes han anomenat un dels cràters de la Lluna a Carol, en honor de la difunta esposa d'uns d'ells.
I aquí a les Balears, la notícia econòmica d'aquestes darreres hores és la baixada de l'atur d'un 8% al mes de març comparat amb el mateix mes de l'any passat.
Hi ha 26.500 persones sense feina a les illes, això segons les dades publicades pel Ministeri de Treball i Economia Social. Dades que el sindicat Comissions Obreres i la patronal CAEP veuen positives, això sí, es mostren preocupats per com la pujada dels preus afectarà treballadors i empresaris.
A les 8:30 en parlarem amb la consellera de Treball, en Catalina Cabré, també el dia en què destacam una altra xifra. Més del 50% de les masses d'aigua de les Balears estan en mal estat, segons el nou pla hidrològic que redacta Recursos Hídrics.
Això vol dir que tenen més nitrats, clorurs o alguns contaminants dels permesos. El director general de Recursos Hídrics, Joan Calafat, diu que el que més preocupa són les extraccions.
Necessitem tenir recursos no convencionals per deixar de pressionar els nostres aqüífers. I, per altra banda, hem d'aconseguir que tots aquests abocaments que se fan en les nostres lleres i en els nostres aqüífers pues sigui d'una millor qualitat.
I avui continuen els pancaritats a Mallorca, el torn de crestatge a Sa Pobla, de Campanet, on avui es pujarà el pi davant l'església de Sant Miquel Conegam, si el temps acompanyarà en aquestes cites. Marc Aldentai, bon dia.
Bon dia, sí que tindrem un temps estable per estar d'aire lliure, perquè tornarem a repetir una situació de cel destapat amb aquest nivell prims, però en general ja ho deim que el cel ha de ser el protagonista. Tot això amb temperatura que continua molt suau. Sí que és vera que a hores d'ara, a punts de l'interior de les illes, l'ambient és fresc, fins i tot fred, però el termòmetre anirà pujant de manera ràpida, amb valors màxims que avui et situaran entre els 20 i 23 graus. Sí que vera que sobretot a punt de l'interior de Mallorca Oest i també d'Eivissa la màxima pot arribar a fregar els 25 graus. Per tant, ambient suau cap a migdia, amb vent que bufarà de manera feble en general del sud, sud-est, i a la mà tindrem una situació de tranquil·litat, parlant de marejada a tota la mà balear, amb redals de maró, sobretot al migdia, a punts del sud i est de Mallorca i també de l'est d'Eivissa i de Formentera. Ara mateix, com deia, l'ambient és fresc a punts a l'interior de les illes, però en general, temperatures actuals que es mouen entre els 12 i 14 graus.
Informatiu Matí. Esports.
I són ara les 7:36 minuts. Encetem la informació dels esports. Parlem del capità del Mallorca, Antonio Raillo, que serà operat avui a Barcelona. Gavi Fortes, bon dia.
Bon dia. El defensa central passarà pel quiròfan a Barcelona per ser operat del seu turmell esquerre. En un petit comunicat, el club mallorquinista afegeix que la disponibilitat del jugador dependrà de la seva evolució. D'altra banda, el Mallorca afrontarà el partit d'aquesta setmana contra el Rayo Vallecano a la 16a posició. La victòria contra el Madrid ha donat aire al conjunt de Michelis. Els vermells han superat a l'Elx i al Sevilla i es troben a dos punts del descens que marca el conjunt alacantí. Diumenge, a les 4:15, el Mallorca tindrà l'oportunitat de sumar una nova victòria a Somos i acostar-se a l'objectiu de la permanència. La jornada primera es va tancar ahir amb el Girona 1, Villarreal 0. Michel és l'entrenador del Girona.
Nuestro sueño es mantenernos en primera división, pero ya ve un equipo que es un equipo, que son una familia, y eso no es fácil, ¿eh? Momentos duros que hemos pasado y, como has dicho tú, después de aquel día, dar una imagen como la de hoy, casi unos meses después, pues a mí me reconforta mucho porque quiere decir que ha habido mucho trabajo detrás.
A la Champions, el Real Madrid rebrà avui el Bayern de Múnich en el partit d'anada dels quarts de final de la competició. El vestidor blanc es vol refer de la derrota patida dissabte a Son Moix. És el jugador del Madrid, Vinícius.
Hay días que estamos más conectados entre nosotros, hay días que estamos menos, y ha pasado eso en Mallorca. Estuvimos volviendo de la selección y no estuvimos tan conectados como los últimos partidos, y esto no, nos afecta mucho, porque hoy, si no está a 200%, como ha dicho Mister, no vamos a ganar los partidos, y ojalá este día sea mañana, porque es un día importante para nosotros. La conexión de los jugadores con la afición, que eso siempre cambia la dinámica de los partidos dentro de casa, dentro de la Champions. Tenemos que estar preparados porque viene un buen equipo que ha perdido muy poco esta temporada, pero estamos preparados. Tenemos mucha experiencia en estos partidos y ojalá podamos hacer las cosas bien.
El tècnic del conjunt blanc, Álvaro Arbeloa, diu que només pensen en superar la eliminatòria.
Y sabiendo la exigencia que nos va poner en el campo, la historia que tenemos con el Bayern de Múnich, que para nosotros siempre es especial, y por supuesto un Bernabéu que va a vivir otra gran noche de Champions, como la que vivimos, por ejemplo, contra el Manchester City, y estoy seguro que se va a repetir mañana. No pensamos en no ganar la eliminatoria. Para nosotros solo hay un escenario posible, que es ganar al Bayern de Múnich, pasar a la eliminatoria, es en lo único que estamos centrado.
El Madrid-Bayern començarà a les 9 del vespre. Avui també, a les 9, es disputarà l'Sporting de Lisboa-Arsenal i ja per demà quedarà el Barça-Atlètic de Madrid i el PSG-Liverpool. Per la mare de bàsquet, el Palmer Bàsquet Mallorca ha sortit de la zona de descens. Quan falten 6 jornades per al final de la Lliga regular, l'equip de Juan i Díez ha tret el cap de l'aigua i respira a la classificació. Després de la victòria de diumenge contra l'Ourense, ara el pròxim partit és transcendental. Diumenge, el Palmer jugarà novament a Son Moix. El rival, el Melilla, coé de la primera FEP. Juan i Díez és el tècnic del Palmer.
Muy, muy contento por cómo la gente se ha volcado, por cómo está con nosotros, cómo se siente, ¿no? Siempre digo, son el sexto jugador, lo han sido y nada, ojalá que puedan asistir porque es difícil, ¿no? Hoy es un día especial, hoy es una fecha señalada donde la familia se reúne, ¿no? Bueno, hoy las familias han venido a ver aquí a Son Moix este partido y han pasado en familia un partido, ¿no? Con nosotros y así lo sentimos nosotros, ¿no? Son como nuestra familia y ojalá que nos acompañen el siguiente día porque para nosotros es de suma importancia.
El partit entre el Palmer i el Melilla es disputarà diumenge a les 6. I per la mare de tenis, el Masters 1000 de Monte Carlo aixeca aquesta setmana el taló de la temporada de grans torneges sobre terra batuda. El número 1 del món, Carlos Alcaraz, ja és el principat. L'any passat va guanyar el torneig. Enguany, l'objectiu és el mateix, és Carlos Alcaraz.
Me acuerdo del año pasado, ¿no? Que fue un, yo creo que un momento muy positivo, muy bueno. Fue prácticamente la semana donde cambió todo, donde realmente entendí cómo debería jugar, cómo debía sentirme, cómo debía aprovechar los torneos, y yo creo que eso me ayudó mucho a luego acabar la temporada como la acabé. Y una vez vuelto aquí un año después, pues vamos a intentar sentirnos de la misma manera.
I acabam amb un apunt de futbol sala, perquè el pivot del Palma, Fabinho, ha estat inclòs al millor 5 de la jornada passada de Lliga, juntament amb Edu del Pozo Murcia, Toni Escribano del Manzanares, Mínguez de l'Inter i Pablo García de l'Alzira.
Escoltau l'informatiu matí, el primer informatiu del dia d'IB3 Radio. IB3 Radio, ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
Em dic Ramon Vilaseca. Porto 3 setmanes seguint la Núria. M'han pagat per vigilar-la.
Tu i jo hem de parlar, ara.
Cada capítol de la radionovel·la du ses 4 paraules polisèmiques de la setmana, a veure si les trobeu.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
De 8 i 47 minuts.
Són les 8.
Passen 24 minuts de les 10 del matí.
No importa quina hora és. Amb el servei a la carta d'IB3 Ràdio pots recuperar l'entrevista que t'has perdut, tornar a escoltar el programa que t'agrada, fins i tot pots muntar-te una programació feta a la teva mida. ib3.org/carta. Qualsevol hora és bona per escoltar IB3 Ràdio.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
Passen 43 minuts de les 7 del matí. S'estima que 900 adolescents menors de 12 anys a les Balears han tingut algun contacte amb persones desconegudes a través d'internet. Aquesta xifra representa un 3% dels joves de l'arxipèlag, tot i que és un percentatge reduït. Els experts apunten que els riscos són importants, ja que els menors s'exposen a conductes delictives per part d'adults que els poden fer proposicions sexuals a través de les xarxes. Ens ho explica na Carme Moreno.
Aquesta és una de les primeres xifres per comunitats autònomes que s'ha extret de l'informe que UNICEF ha elaborat per assessorar el govern espanyol en matèria de pantalles, infància i adolescència. Entre els experts que elaboren aquest document hi ha el doctor en Sociologia, investigador de la UIB, Lluís Ballester Brague. Ballester destaca altres dades preocupants d'una mostra molt potent on han participat més de 75.000 menors de tot l'estat. Ballester assenyala que el 7% dels adolescents d'Espanya han rebut propostes sexuals d'adults a través d'internet. En el cas de les dones, la xifra puja al 9%. Davant d'aquestes xifres, Lluïsa Ballester reclama més conscienciació entre les famílies.
El bullying que tu experimentaves amb el teu grup classe igual es podia controlar o a vegades es neutralitzava canviant de grup o els agressors o les persones que eren víctimes. En aquest moment és difícil escapar perquè internet no té portes, no té límit. De tal manera que el mal és molt amplificat.
El mateix informe d'UNICEF recull que 4 de cada 10 infants i adolescents dormen tots o la gran majoria dels dies amb el telèfon mòbil a la seva habitació i pràcticament la meitat d'aquests diu que utilitza l'aparell de matinada.
La psiquiatra infantojuvenil i professora de l'UIB, Marta Betmar, assegura que l'ús dels mòbils fa que els nins i nines dormin malament i això afecta la seva salut emocional i a més baixa la concentració i també les notes acadèmiques. L'expert en temes de son i pantalles explica a les famílies els límits que s'han de posar a l'ús del telèfon mòbil.
No dejaría el uso del móvil, salvo que fuera para comunicarse con familia o compañeros o amigos para mantener la socialización en momentos determinados y con control del tiempo y del contenido, pero sobre todo del tiempo. Cuando se le da el móvil al niño tiene que ser con un beneficio, pues para hablar con la abuela, para hablar con los amigos un ratito, para ponerse en contacto de dónde quedar.
El mòbil, diu Marta Betmar, afecta la son dels infants i adolescents quan l'utilitzen de nit pel seu contingut activador, agressiu i violent, però tampoc no és bo el seu ús excessiu, ja que els impedeix fer un lloc lliure, exercici físic i el contacte entre iguals. Betmar assenyala que en cap cas s'ha d'utilitzar mentre són a un dinar, conversen amb amics o adults, estan al carrer i mai assegura l'han de fer servir de manera il·limitada.
7:46 minuts, canviant d'assumpte. A Manacor, d'haver 600 persones han participat aquest dilluns de Pasqua en un acte reivindicatiu per demanar que s'obri el camí de Sarroca descastellat. Per un dia, els manacorins han pogut accedir fins a Sarroca sense problemes a un dels indrets més emblemàtics d'aquest municipi.
Els membres recorden com fa anys caminaven per l'antic corredor que connectava el camí de Calabarques amb el de Son Cladera, ara tancat pel propietari. Ahir es va obrir de nou la tanca per permetre el pas dels participants en la verena, enguany amb caràcter reivindicatiu.
Hem volgut obrir un camí, perquè a mi m'agrada fer moltes excursions i si tanquen el camí no en podrem fer.
És un camí que hauria de ser obert. Aquestes barreres juraria haver les vistes un pit mai obertes i ara molta emoció poden entrar. Venir-hi per la barena, que per Manacorins és ben important.
Suposa una reivindicació per tots els camins públics tancats, que no hi ha dret que n'hi hagi ni un sol de tancat.
Després de l'èxit de la convocatòria, els organitzadors es mostren convençuts que aconseguiran el seu objectiu, que és que la barrera estigui oberta de manera permanent i que no hi hagi d'altre camí públic tancat.
I el Consell de Ministres d'avui aprovarà la declaració de noves zones greument afectades per les darreres borrasques i entre les comunitats beneficiades s'hi troben les Balears. El ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha explicat que amb aquesta declaració s'activaran ajudes a través del Consorci de Compensació d'Assegurances.
son todas las situaciones donde ha habido daños, diversos, materiales, también personales, también privados y también públicos en el conjunto del país en los últimos meses. Tenemos daños en las Islas Baleares. Va a haber ayudas a través del Fondo de Compensación de Seguros, va a haber ayuda a través del Ministerio del Interior para enseres, daños personales también. La va a haber también a través de fondos del sector primario, agroalimentario, y por supuesto la va a haber también para las infraestructuras municipales.
Precisament el darrer temporal marítim de Menorca ha afectat l'inici de la temporada de llagostes. Les primeres captures han arribat ja aquest cap de setmana als molls de la badia de Fornells. Ho han fet en retard, però amb l'esperança de repetir una bona campanya. Carles Marcàs.
Fornells torna a entrar en temporada de llagosta. Com les setmanes anteriors, els primers dies d'abril tampoc no han estat fàcils a causa de la meteorologia amb vent que ha impedit sortir a pescar, però les primeres captures ja han arribat i ja es poden veure els vivers de restaurants. Cristian Cantero és el chef del restaurant El Pescador.
Sí, tenemos barcas, tenemos un pescador propio que nos trae la langosta y pescado fresco. Y bueno, por el tiempo que ha habido, mal tiempo, no pudo salir, pero ayer sí que nos llegaron ya las primeras langostas.
Les set barques d'arts menors de Fornells han iniciat l'activitat i el producte comença a arribar als restaurants locals que n'absorbeixen entre el 80 i el 90% de la producció. Sentim Òscar Zamorano, patró major de la confraria de pescadors de Fornells.
Sí, sí, ho tenim venut des del primer dia. Jo venc una part aquí, sí, però una part me l'enduc per una a l'altra banda.
El preu es manté estable al voltant dels 80 euros al quilo, tot i que el cost del combustible s'ha duplicat en les darreres setmanes. Sentim altre cop Òscar Zamorano.
Volguis o no, si surts aquí i te gastes 30 o 40 euros en petroli, pues ara surts i te'n gastes 60 o 70. Si se aclareix prest, millor. Tal vegada ni siquiera haurien de pujar preus, però si no s'aclareix, em pas que hauran de fer una coseta, però bueno, veurem.
Amb una demanda que supera l'oferta, els establiments havien hagut de recórrer els últims dies a productes d'altres zones. Jordi Pons és el propietari del restaurant Safonda.
Avui crec que serà el primer dia que tindrem llagosta aquí de Menorca. Fins ara l'havien duit a Barcelona. Però bueno, i durant l'estiu, sí, intentàvem sempre comprar-se d'aquí, però no n'hi ha prou i hem d'agafar un pot de reforços de fora.
El sector afronta la campanya amb prudència, però amb bones expectatives. L'objectiu és repetir els resultats de l'any passat, en què es van superar els 7.000 quilos, amb una previsió d'entre 100 i 110 dies de pesca.
I els astronautes de l'Artemis 2 es converteixen en els humans que han arribat més lluny de la Terra. La missió de la NASA fa història. Aquesta matinada ha arribat a la cara oculta de la Lluna en un vol tripulat des de les missions Apollo de fa més de 50 anys.
La nau Orion, que ha superat els 400.000 quilòmetres de distància respecte de la Terra, ha assolit l'òrbita lunar mig segle, per tant, després de la darrera tripulació. Aquest ha estat el moment.
There's a feature in a really neat place on the moon.
Els escoltam un moment ben emotiu. Els astronautes han anomenat un dels cràters de la Lluna en honor de la difunta esposa d'uns d'ells. Explica, és un punt brillant i ens agradaria anomenar-la Carol. A diferència de les missions d'Apollo, l'Artemis 2 passa per sobre de la cara oculta de la Lluna, mid-van, i per tant és la primera vegada que els astronautes d'un vol tripulat la veuen parcialment ben il·luminada.
I Astúries eleva el nivell d'emergència per una trentena d'incendis forestals.
I tot per les altes temperatures que han superat, atenció, els 30 graus a diferents punts de la comunitat, i el vent ha alertat a les autoritats perquè aquesta nit s'han registrat uns 13 focs més respecte a la primera hora d'ahir. Avui, 55 dels 78 municipis d'Astúries estaran en risc extrem per focs forestals. A Cantàbria també s'han declarat una onada d'incendis que continuen en aquest moment actius, i a Galícia prop d'una quinzena de persones han estat desallotjades pels incendis forestals a La Corunya i també a Pontevedra.
I avui també vos parlant de la polèmica pel trasllat del Guernica a Euskadi.
Que el govern basc ha insistit novament a demanar la cessió temporal de la icònica obra de Pablo Picasso per a un informe del Museu Reina Sofia, on ara es troba exposat en aquest moment, desaconsella moure'l per risc de patir danys greus. El quadre havia de ser exposat al Guggenheim de Bilbao entre el 1 d'octubre d'enguany mateix i el juny de l'any que ve. La presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, diu que és una polèmica absurda que sempre promou, diu, el nacionalisme.
Lo que no tiene sentido es ir al origen de las cosas según nos convenga, porque entonces llevamos toda la obra de Picasso a Málaga, ¿cómo funciona? Esto es lo que me parece que es cateto.
I a partir d'ara el PNB portarà al Senat la petició del trasllat de l'obra i els motius pels quals el Ministeri de Cultura es nega a estudiar-ne les condicions necessàries.
I quan són les 7:52 minuts, anem en directe fins a Sa Pobla. We'll be right back. aquesta hora els poblers i pobleres es preparen per celebrar el tradicional Pan Caritat fins a l'ermita de Crestaig, que posa el punt final a la Setmana Santa i a les festes de Pasqua. A Sa Pobla hi ha el nostre company Toni Sastre. Toni, bon dia.
Bon dia, idò, tot i que encara falta una horeta perquè comenci aquesta tradicional romeria on els barretiners portaran la imatge de la patrona Santa Margalida fins a l'ermita de Crestaig. Els bars del municipi ja comencen a preparar els berenars per als veïnats i veïnades que d'aquí una estona te'ls ompliran. És el cas de Casamís, situat just de vora l'Ajuntament, que han preparat frit de matances, llom en xampinyons i ensaladilla per unes 180 persones. El seu propietari, en Xisco Mir, ens explica com transcorre aquesta jornada tan especial pels poblers i per les pobleres.
Vuit i mitja, les nou és el punt clau, i després berenen, fan uns quants gin tòniquets i després se'n van cap a la processó, bueno, molt queden per aquí i després també dinen per aquí i molts posen tardeo per aquí i ja la gent s'escampa, però allà és sa mare és a Crestaig, allà hi ha un munt de calderons, arròs i tot això, és una passada de gent.
Pel dia d'avui, l'Ajuntament de Sa Pobla ha habilitat un servei d'autocars del parc infantil del polígon Can Tro fins a Crestaig, que estarà operatiu a partir de les 9 del matí i fins a les 8 del vespre per descongestionar el trànsit fins a l'ermita.
Gràcies, Toni. Per als poblers no són els únics que fan festa avui perquè a Campanat els joves han triat i tallat el pi a la finca de Gavallí Petit que avui plantaran davant l'església de Sant Miquel. Allà començarà el repte de pujar-lo.
De fet, altres pobles de les illes feren ahir mateix el dinars de germanor. És el cas de Selva, que centenars de persones van pujar a l'ermita de Crist Rei, on celebraren l'Eucaristia, i després els quintos organitzaren diversos jocs d'aigua.
Tot el seu vegin era que era un dia molt important. Un dia que se fa tradició, és un dia que tothom té el record, el dia dels quintos de Cristo Rei, és un dia que sempre se recorda.
Comunitat, no? Fer poble, com diuen, i estan tots junts, i, bueno, disfrutar del dia de festa.
Ara pujo la mirada, el cotxe l'he virat a peu, perquè ja els anys hi són. Però sí, és una tradició. A més, està molt arraigada aquesta, perquè aprofiten ja els quintos per fer clash.
I també, Andrat, centenars de veïnats i de famílies han tornat a pujar fins a Sant Elm en una jornada de tradició, missa i menjar a l'aire lliure.
Això fa molt d'any, tota la vida s'ha fet, d'Andrat caminant, a Tona hi anaven en carros i tot això, però avui en dia ja tot és de port.
Ho fem cada dilluns de Pan Caritat de cada any i, bueno, fem una mica de poble i de comunitat.
El dia acompanya molt i les vistes que tenen des d'aquí que ha hagut la Dragonera i totes les vistes, estupendo, no poden demanar més.
I Moró en Mancó, també Caimari i Sineu, celebraren també i les seves respectives pancaritats.
I arribarem a les 8 amb la cultura. Avui destacam el nou treball d'un grup menorquí.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
Feia anys que no tornaven al poble on m'explicaves tantes coses de fet. De bona gent que no...
Parlem de ses bísties de Montgofre, que acaba de treure un nou disc titulat Producte de la Terra. Per posar de manifest la importància del comerç local, també han fet un videoclip amb imatges antigues de botigues de Leo.
Arbres sense arrels donen fruits podrits. Pesquem el peix gros que es menja els petits.
El grup menorquí Ses Bísties de Montgofre li agrada definir-se com orgànic, amb un fort compromís amb les seves arrels. Ara acaben de treure el seu segon disc, Producte de la Terra, un àlbum format per 11 cançons. Borja Olives, esbaui i guitarra.
Aquest disc reivindica el producte local i de proximitat i també totes les relacions humanes que es formen quan vas a comprar o quan vas a veure un concert en directe, quan vas a, no, quan xerres en sa botiguera. Podem reivindicar totes aquestes coses i també sa terra, sa nostra essència.
Les cançons cerquen un passat per mirar amb força el futur. Folk fusionat amb rumba catalana, música llatina i estils més urbans com el rap, creant una proposta única, atrevida i diversa dalt l'escenari. Aquest esperit també reflecteix en les seves lletres que en Menorca, com a centre de gravetat, descriuen accions quotidianes des d'una mirada personal i, sobretot, crítica. Clara Febrer és la cantant i percussionista del grup.
Té l'amor per sa terra, sa identitat que tenim d'aquí, no? Sa pena de que m'ho hem d'anar per estudiar o per trobar un poc de futur.
Han fet un videoclip de Producte de la Terra amb imatges antigues de comerços de l'Aió. Actuaran dia 17 d'abril a Music Box de Sant Lluís, dia 25 a la Casa Menorca de Barcelona i dia 9 de maig a Festa Festival de Brussel·les.
I faim algunes propostes ara de l'agenda cultural.
I perquè no te duela, casi siempre te
Començar amb el Teatre Principal de Mahó, on la gala d'obertura de l'Opening Menorca 2026, organitzat per la Fundació Foment del Turisme de Menorca i l'actuació especial del guitarrista llevantí Gerai Cortés i la seva darrera proposta escènica, guitarra coral.
Estem parlant d'un espectacle que parteix de la guitarra flamenca per expandir-la cap a un llenguatge contemporani, emocional i sense límits, en què el guitarrista d'Alacant estarà acompanyat per les magistrals palmeres Esperanza Macarena Campos, Salomé María Ramírez, María Fátima Carabe, Elena Ollero, Nerea Pérez i Paula Moreno. Cortés s'ha consolidat com una de les figures més rellevants de la nova escena musical estatal, especialment arran del seu primer àlbum i del documental La guitarra flamenca de Gerai Cortés, que va dirigir Zetangana i que va ser guardonat amb 2 Premis Goya. Aquest és un dels gairebé mig centenar d'esdeveniments que té previst realitzar la Fundació Foment del Turisme de Menorca dins aquest primer Opening Menorca 2026, centrat en l'art. L'espectacle començarà a les 8:30. Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara. I dijous la nostra proposta ens espera al Trull Teatre de Palma, on Diego Torres presentarà el seu darrer àlbum, Mi Norte i Mi Sur, en què l'artista col·labora amb noms com Estopa, Miranda, Eden Núñez o Manuel Carrasco, temes que es podran escoltar per primera vegada en directe i que compartiran protagonisme, està clar, amb els seus grans èxits com aquest Color Esperanza. He perdido entre la gente, te he adorado y te... I la tercera proposta ens situa ja diumenge, quan els Dorian celebren els seus 20 anys de trajectòria en un concert ben especial al Teatre Principal de Palma. La formació, una de les bandes amb més projecció internacional de l'actual escena musical espanyola, repassarà aquestes dues trajectòries de carrera en un espectacle emmarcat dins les Mallorca Live Nights i serà a partir de les 7.
Fins i tot ben pel repàs de l'agenda que hem fet ara amb Sandra Martínez. Arribem a les 8.